Doncs aquí estem, a la segona hora de Xocolata Express. No diré que la més feixuga, però gairebé que sí. I com sempre, amb algun convidat, amb algú que ens pot explicar moltes coses musicalment parlant i que en sap un pou. Ell és un activista musical d'estil propi i remarcable. Rei del dub, inquiet, innovador, exquisit i representant d'un tipus de música bàsicament instrumental. No sé, Josep Palomer, bona nit.
Bona nit, Pere.
Sí,
nit.
Aquest tipus de descripció que he fet de la música, de tu no, és correcte.
Sempre és molt, molt estrany sentir com algú descriu el que fas, però crec que sí, inquieto soc, m'agrada sempre escoltar les noves tendències. Instrumental és cert, perquè, com ara parlarem, un dels projectes que més temps porto és un projecte eminentment instrumental. Crec que has fet una bona definició.
Gràcies. Oh, ara ja estic millor. Vinga, podem tirar endavant. El Josep Palomer està aquí avui per parlar-nos una mica de... anava a dir un fotimer de projectes que té. Realment en coneixem dos, sobretot, que és Tercer Semestre, una de les bandes més singulars, com deia abans. No sé si he utilitzat aquest adjectiu, però val aquí, que tenim a la nostra ciutat. Us considereu de Sabadell encara?
Oh, i tant que sí.
Sí?
Primer deixem fer un apunt.
Fes.
Que és una baralla que tenim eterna. El nom és El Tercer Semestre, perquè l'article importa molt. I és veritat que moltes vegades...
Jo sempre me'l salto.
Bueno, tu, i jo crec que el 90% de la gent diu Tercer Semestre, realment és El Tercer Semestre. I ens considerem de Sabadell, oh, i tant que sí. Tots els membres originals de la banda érem de Sabadell. Abans érem tres persones que érem de Sabadell, tot i que ja no hi vivim. Ara som quatre, va marxar el baixista fa un any a recórrer món amb la bicicleta.
Sí, sí, sí.
Ens va costar molt substituir-lo, i com que és que ens va costar tant, vam incorporar dues persones noves, un nou baixista i un nou guitarrista. Després podem parlar una mica de per què tècnicament ho vam fer. Ells no són de Sabadell, jo ja no visc a Sabadell. El Ricard, que és el bateria, que era originari de Sabadell, ja no viu a Sabadell.
Tampoc viu a Sabadell?
Tampoc. Jo vaig anar a viure a Barcelona fa molts anys, el Ricard va anar a viure a Lleida fa molts anys, però ens considerem de Sabadell. És on hem crescut i és on ens sentim com a casa, sempre, sempre, sempre.
Bé, deia que un dels motius era parlar del Tercer Semestre.
Molt bé.
I dels altres temes ja en parlarem, d'un altre projecte teu que es diu Duboro i d'una discogràfica amb la que t'estàs començant a moure, que és un segell que has fundat tu mateix, però tenim una horeta i anirem parlant. Podríem dir que és el tercer àlbum, però en realitat no és així. És el segon àlbum, però de discos publicats n'hi ha tres. Un EP, que déu-n'hi-do, tenia cinc cançons, un segon LP i un tercer que va sortir aquest estiu, més o menys, que no m'aprendré mai el nom, perquè està, abans li preguntava, això està escrit en coreà, en xinès, japonès, quin idioma és aquest?
És realment, el títol d'aquest disc és 4, escrit en xinès, es pronuncia se, no és que parli xinès, però he après com es pronuncia 4 en xinès. El kanji que es fa servir és igual en japonès, per tant es podria pensar un que està fet en japonès, però la intenció era en xinès, i quan li dones la volta a l'edició física del disc te n'adones que està fet en xinès, perquè tots els temes estan numerats en xinès i a més tota la gràfica del disc que són fotos de Xangai, per tant és òbviament xinès.
I aquesta passió per la cosa xinesa d'on ve?
Que hi ha dos temes que s'ajunten. El primer, que el Tercer Semestre ens agrada molt el surrealisme. Sempre hem posat títols bastant, bastant estrambòtics a tot plegat, i sempre hem triat temàtiques una mica estranyes. 4 és perquè, tot i que sigui el tercer àlbum editat, si contem la nostra maqueta és el nostre quart treball, per això es diu 4. A més, com t'explicava, és el primer disc que ja no som tres membres, sinó que som quatre membres. Per tant, el 4 era com un número que donava molt sentit a tot plegat. I per què en xinès? Perquè ens agrada molt el surrealisme, i perquè jo personalment, per temes professionals, viatjo bastant sovint a la Xina, i és un país que tinc una relació d'amor-odio amb Xina i llavors, però tinc una relació molt intensa, per tant volia plasmar-ho una mica en aquest disc.
Potser t'és interessant quan estàs relaxat, però no tan interessant quan treballes, potser.
Pot ser.
O a l'inrevés.
Pot ser. És un país que té coses molt bones i coses molt dolentes.
No hi he estat mai.
És un país brutal, òbviament, que t'haig de dir. I jo he tingut experiències meravelloses, experiències no tan meravelloses, i a nivell professional la relació dia a dia amb el país és complicada. És complicada.
Sí.
Però a la vegada té un punt d'addicció. I jo quan m'imagino no treballar amb Xina, se'm fa molt estrany. Té un punt d'addicció de que necessites estar en contacte amb ells i entrar al seu joc i treballar com treballen ells, almenys amb mi, a nivell
personal. Però com a cosa exòtica?
Com a cosa exòtica i com a cosa molt diferent. Moltes vegades quan viatges per Europa tot és una miqueta semblant, quan viatges per Estats Units fins i tot és una mica semblant. Estic parlant com si fos un gran viatjant, però fora d'Europa i Estats Units he estat al Japó i a la Xina i para de comptar.
No, més val que sembli que ets un gran viatjant.
Per Europa i Estats Units potser sí, però fora d'Europa i Estats Units no, i realment la Xina, que hi vaig molt sovint, és un país tan diferent. A més, jo fa molts anys que hi viatjo per temes de feina. Jo ara fa 10 o 11 anys que hi viatjo i he vist un canvi brutal. Llavors he pogut viure a nivell personal el canvi del país extrem, que tots sabem el canvi que han viscut. Jo l'he viscut a nivell personal i és fascinant veure com un país en qüestió de 10 anys es pot girar com un mitjó. És una passada.
Sí, perquè fa 20 anys Xina era el que era, però no el que és ara precisament.
No, i fa 10 anys tampoc. Fa 10 anys tampoc no era el que és ara. Jo fa 20 anys no hi havia anat, suposo que era algo ja extremadament diferent.
Sí, una cosa que estava allà Colls Mao i aquestes llibre vermell i aquestes coses, vull dir que Xina, però
jo quan
més.
Hi vaig començar a anar no era així, però encara era, jo quan anava a zones rurals de Xina, a mi em paraven pel carrer, es feien fotos, es meravellaven del telèfon mòbil que jo tenia. Ara és al revés, ara és totalment al revés.
No ho sé dir en xinès, però o sigui, on vas amb aquesta merda de telèfon?
Així són i així ens et miren. Sí.
Molt bé. Xinès, com es diu Josep en xinès?
No en tinc ni la menor idea.
No existeix.
No en tinc ni la
de fet, menteixo. Vaig tenir amics japonesos que tots buscaven, estudiant a Anglaterra, tots utilitzaven un nom que s'assemblés en el seu nom en japonès, o sigui, un es deia Ken, l'altre agafant noms anglesos, però que realment no es deien així. I era curiós perquè tots et donaven una targeta de visita, en un cantó hi havia tots allà uns caràcters que no en tenia res, i a l'altra banda et deia doncs Ken no sé quantos, i no es deia Ken, no. Però es deien Ken.
I de fet, això de posar-se noms occidentals, els xinesos també ho fan moltíssim. Ens estem desviant una mica del tema, però bueno, és interessant, el tema aquest. Ho fan moltíssim de posar-se noms occidentals per poder treballar, precisament, sobretot a nivell de negocis, per poder treballar amb Occident. Llavors, un xinès es diu Joe, o es diu Willy, o es diu Billy, es posa un nom occidental. Quan jo hi vaig començar a anar, això ho fèiem per un tema de negocis. Però ara, a la mateixa Xina, quan neix un nen, ja es registra amb dos noms. Es registra amb un nom xinès i amb un nom occidental.
Ostres!
I està registrat amb els dos noms. És curiós, això.
Molt bé. Tornem al 4.
Molt bé.
Què tal està funcionant el disc?
La veritat és que força bé. La veritat és que força bé. Ja d'entrada, quan el vam gravar amb en José Ruiz, de Will Sound Studio, Cerdanyola, una experiència molt bona també, havíem gravat ja el primer EP amb ell, encantats de la vida. Quan el vam gravar ens donava la sensació que estàvem fent algo diferent del que havíem fet fins ara. Menys experimental, molt més directe, molt més rock and roll, però sense perdre les signatures,
l'essència del tercer semestre.
I teníem moltes ganes de provar com funcionaria aquest disc en directe, perquè el seu disc molt més bruto, el directe teníem ganes de provar com seria. El disc va sortir el juliol, a principis de juliol, i el juliol mateix el vam presentar a Berlín, perquè a Berlín tenim com una petita base de fans molt xula que ens segueix molt,
sí.
I del tercer semestre sí, perquè fa molts anys que toquem, i hòstia, doncs a Berlín tenim una base de
que
fans
bé,
important.
No?
I el vam anar a presentar a Berlín, a la sala Schokoladen, que és una sala mítica per nosaltres.
Sala què?
Schokoladen.
Ai, quasi com xocolata.
De fet, Schokoladen és xocolata en alemany, per tant hi ha un vincle aquí, Schokoladen
molt
Express.
Molt bé, molt bé.
i estàvem molt nerviosos per presentar-lo, però va ser un sold out, va ser una passada. És una sala molt xula i allà ens vam adonar que el disc en directe funciona molt, molt bé. Mm-hmm. A partir d'allà ens vam fer un parell de dates més per a Alemanya, vam tornar aquí i ara l'estem presentant aquí. I el disc, amb escoltes a Spotify i de més, és misèria, com tots els discos underground. No sé si tu, suposo que coneixes com funciona, però les reproduccions i els streamings...
No ho he mirat. Mira que la gent està una mica boja mirant això.
És el gap que hi ha entre els triples A's, entre la música més top i tota la música underground, és un gap brutal. No té,
sí, sí, sí,
no
sí,
té,
sí.
És a dir, el Bad Bunny té 300.000 reproduccions al dia i una banda com el Tercer Semestre potser té 100 reproduccions al dia si arriba.
L'altre dia estàvem parlant d'algú, que no ve el cas, però, i tampoc diré nom, però va sortir un d'aquests i va dir no, és que té 45 milions de reproduccions. I dius, hosti, vale, deixem-ho estar.
És una mica com ha anat evolucionant el
però
sector.
El següent, però no eren el més, era que els han escoltat a l'Spotify, diguéssim. Perquè llavors hi ha l'altra vara de medir que diu el promig de gent que ho escolta al mes i... Però bueno, això va així, sí.
Sí, és interessant veure les gràfiques, adonar-te que no ets ningú al costat de la gent que realment té molts seguidors i moltes escoltes, i s'ha creat una miqueta el tema de les llistes de reproducció, és a dir, per funcionar a Spotify doncs necessites estar llistes de reproducció que estan en mans de les majors, que fa anys eren les 5 grans majors, ara el que tenen són llistes de reproducció Spotify, Apple Music, i és la propietat que tenen i amb el que estan movent ara els quartos.
Amb què introduïm el 4?
Va, pues per què no posem el primer tema del disc, que jo crec que és el primer tema que fa de vincle una mica amb el que era el Tercer Semestre abans i amb el que és el Tercer Semestre ara. És a dir, recordo una miqueta el que havíem fet fins ara, però introdueix el que s'està fent en el disc nou. El tema es diu Trampantoni.
Trampantoni.
Trump Antoni. Vaya solaken de guitarra final, eh? No sé si...
Sí, home, clar que ho sentia. Però també observava Ricard. Com ha sigut capaç aquest home de seguir-te tota la vida?
Té molta paciència. Té molta paciència a nivell personal i a nivell musical.
Ostres, sí,
ens coneixem amb
tu
el Ricard.
Tu ets un boig de la guitarra, però que fas coses increïbles.
Sí.
I a un ritme brutal, també.
Sí, però també és veritat que, com que és que ens coneixem de fa molts anys i toquem molts anys, tenim una sintonia que jo toco amb altra gent i no ens entenem tan bé. Amb el Ricard ens entenem molt bé perquè el 90% dels grups que he tingut a la meva vida, des de que vaig començar a tocar hardcore, punk, punk melòdic, sempre he tingut totes les bandes amb el Ricard. I ens entenem pràcticament, si ens posem a improvisar, ens surten temes com a xurros. I això no és fàcil trobar algú així. El Ricard el conec des de la guarderia. Llavors la sintonia que hi ha és una passada.
Des de la guarderia?
Sí, sí. No tocàvem encara heavy metal ni hard rock.
No, però el fotíeu... Però... canya les coses que teniu allà de jugar, pam, pim, pom.
Amb els pots del Lego i aquestes coses, sí, sí.
Escolta, ja que hem parlat de Ricard, parlem de la resta de la banda. L'anterior baixista, Monterde, Joan Manel, es deia?
Sí, el Joan Manel... De fet, la banda la vam començar el Ricard i jo, el tercer semestre, i érem un duo quan hi va haver una època en què bandes com Hela d'Estats Units havien inspirat a tothom a fer bandes de guitarra i bateria.
Guitarra i bateria, sí, senyor.
Vam ser molts que vam fer bandes de guitarra i bateria. Però aquesta afició ens va durar un any, fins que vam veure que realment ens agradaria incorporar alguna cosa i ens faltava alguna cosa de cos. Perquè com que és que no fèiem una música molt trallera, que era molt fineta, li faltava alguna cosa de cos. Llavors vam provar amb un parell de baixistes, no funcionaven, fins que va venir el Joan Manel Monterde a fer una prova, i com que és que és un animal del baix, a la mínima va començar a encaixar-ho tot. I des de llavors ens vam tocar junts, el primer EP ja el vam gravar amb ell, el primer disc el vam gravar amb ell, fins que mitjans del 2016, jo crec que va ser, no, mitjans del 2017, ell va decidir que necessitava un canvi substancial a la seva vida, va agafar la bicicleta, les alforges i se'n va anar a fer Sud-amèrica en bici.
Hòstia.
A mitjans de 2017, o a finals de 2017 va ser això, encara hi és. Encara està amb la bici i les alforges de Sud-amèrica. Està fent una experiència brutal. Jo estic en contacte amb ell, parlo amb ell per telèfon, per correu.
Jo veig alguna cosa a Facebook.
És una passada, si veus al Facebook, les fotografies que fa,
sí,
que són brutals.
Uh-huh.
És una passada. Però com que és que musicalment també era molt bo, tocant el baix, quan va marxar teníem la disjuntiva. Tornem als inicis i ens quedem el Ricard i jo sols, o intentem substituir-lo i buscar una altra persona. Substituir-lo potser no és la paraula, però intentem doncs, que el grup creixi cap a una altra direcció. I vam tardar 2 minuts a decidir això. Ricard i jo tenim tanta confiança, com et deia, que coincidim en moltes coses, però també pot ser que estiguem una mica cansats un de l'altre. Llavors vam dir, no, necessitem sang nova, perquè si no tu i jo ens quedarem fent el que hem fet sempre. Si ningú aporta res nou musicalment, tu i jo ens sonarà tot el que ens ha sonat sempre, perquè sempre ho hem fet tu i jo.
Uh-huh.
Llavors necessitàvem incorporar algú que aportés alguna cosa nou. I vam fer diverses proves. Al fer proves de baixistes, n'hi van haver dos que ens van agradar moltíssim. I que les proves les vam fer totes amb amics i coneguts. I n'hi havia dos que ens va agradar molt el que vam proposar. Els dos són baixistes i guitarristes. Llavors, comentant-ho, doncs vam decidir que un es quedés tocant el baix i l'altre s'incorporés com a guitarra. Aquests dos són en Toni Feliu, que ha tocat amb Yagi, amb la Musles d'aquí Sabadell,
sí.
És el guitarra que portava la Musles a Sabadell,
sí,
doncs és el nostre baixista, és un amic de tota la vida. Ara té una nova banda que es diu In Between, que fan música electrònica.
Uf, em sona moltíssim, però ara no ho sé de què.
Molt bé, també. I ella està amb nosaltres tocant el baix. El que porta, quan toca el baix no corre tant com el Joan. El Joan era un tipus que corria molt sobre el màstil, tocava moltes notes.
Sí, no, era brutal veure'l de prop com feien els dits i amb un avall del màstil i com sonava, a més a més.
Increïble.
Perquè
increïble.
Tu pots córrer molt, però no encaixa.
Era quasi un esport per ell tocar el baix. Era un esport de velocitat. El Toni no, és una persona que ve del punk rock, com jo, i el que fa és donar molta més solidesa a el que fem. Per això els directes ara són molt més contundents, perquè no són tan refinats, però sí que tenim un cos molt més gruixut. I l'altra persona que vam fer la prova de baix i s'ha quedat com a guitarrista és l'Enric Ponsa. Enric Ponsa és un gran músic de Barcelona que fa molts anys que toca l'escena. Té una altra banda que es diu Bill Grasky, a la que ell toca la bateria, és un gran bateria també. Hosti. I ha tingut infinitat de projectes. I l'Enric aporta el que estàvem buscant el Ricard i jo, que algú portés alguna cosa diferent del que fèiem, i aporta un punt més fosc al tercer semestre, un punt més experimental fins i tot. El solo aquest de guitarra tampoc hem sentit, per això ho deia, és seu. És un solo que jo mai a la vida he volgut fer solos de guitarra i era super antisolos fins que vaig sentir els solos de guitarra de l'Enric Ponsa, i llavors li vaig dir, sisplau, posa solos de guitarra en algun tema. Per tant, ara som jo, el Ricard, el Toni i l'Enric, som quatre.
Molt bé. I tens alguna peça d'aquest nou disc del 4, parlant de 4, que es vegi ja aquest canvi?
Sí, de fet, podríem posar una peça que es diu Doctor Estinilla.
Tu què, Estinilla?
Doctor Estinilla.
Estinilla, sí. Qui és aquest?
És una història, hi ha temes que es pot explicar de quan venen i hi ha temes que no. I aquest, concretament, no podem explicar de quan ve el nom. Ah, és una inside joke, és una broma que tenim entre nosaltres. Som una mica rajadors nosaltres de la gent en general quan estem en petit comitè, i llavors hem d'anar molt al lloro del que expliquem i el que no. Doctor Estinilla representa bastant el nou so que tenim al tercer semestre.
Doncs vinga. Són el tercer semestre, nosaltres som Xocolata Express i no estem en el tercer, estem a la segona hora. I avui amb un il·lustre convidat, Josep Palomer, líder d'aquesta banda. el tercer semestre, creadora, creador de la mateixa, que ho has explicat amb el teu bateria, el Ricard.
Exacte, això de líder sona... Són estrany, follow the leader.
Sí, bueno, frontman...
És veritat que som una mica una secta, tercer sí? semestre, i llavors seríem uns líders.
Déu-n'hi-do. Molta gent troba el nom de tercer semestre molt normal, però si et pares a pensar, cony, un tercer semestre no existeix, no? Això de què va venir? D'èpoques d'institut o...?
Una mica era aquesta la gràcia. Èpoques d'universitat. Jo estava en el tercer semestre de la universitat, a més...
Com el tercer semestre?
Clar, perquè la universitat ho comptaven per semestres i a mi això em feia explotar el cap. Val. Quan vaig llegir amb un paper de la universitat que era el tercer semestre, a mi em va explotar el cap.
Com a mi?
No, no pot ser.
Què
I a més,
això?
Em semblava fabulós que el tercer semestre s'escriu tan igual en català com en castellà, i això em semblava meravellós, perquè a tot arreu ens poden dir el tercer semestre, el tercer semestre... Escolta'm, em sembla meravellós. A més, té el component aquest estúpid de que no existeix i tampoc li vam donar masses voltes. Si et dic la veritat, estàvem al Ricard i al local, com ens diem, el tercer semestre, palante. I ben contents que n'estem. Al final sempre t'acabes cansant una mica quan portes molts anys amb un nom de grup. Però
sí.
No passa res, ben contents que estem.
Quants anys porteu? 10 o 11, no?
10 anys portem. Tocant en el... Des que vam començar el projecte, 10 anys portem. Són molts anys. El que passa que les coses van molt lentes amb el tercer semestre perquè entre canvis de formació, que tots tenim vides privades bastant complexes a nivell professional, familiar, etc, que no, ningú viu a la mateixa ciutat. Anem fent sin prisa però sin pausa, però a vegades es dilaten una mica els projectes.
I com ho feu això? Via internet?
No,
mira, aquesta cançó tal qual...
Ens passem molts àudios per ensenyar idees... però quedem per assajar com a mínim un cop cada 15 dies, com a mínim. Intentem quedar cada setmana a vegades és complicat, però si no, un dia cada 15 dies ens veiem. Tenim un local a Ripollet i allà ens veiem cada 15 dies.
Molt bé. Escolta, m'has dit que Alemanya molt bé, a nivell Catalunya o Espanya heu tocat a algun lloc més?
Sí, de fet, volíem començar a presentar el disc ara, de fet, en breu comencem els concerts, però ens va sortir l'oportunitat de tocar amb DJ Perro. DJ Perro és un grup mexicà que fan math rock, que s'assembla relativament al que fem nosaltres, i venien aquí a Barcelona. I volien, van pensar que podíem tocar amb ells per obrir-los el concert, i ens va fer molta il·lusió, vam dir que sí sense pensar-ho, i fa un mes vam fer el primer concert amb la nova formació a Barcelona, a la Sala Vol, i va anar espectacular. La veritat és que una passada, estem supercontents. A partir d'aquí tocarem aquí a Sabadell el dia 22 de novembre a la Sala Balboa.
22, d'aquí un mes pràcticament.
D'aquí un mes, sí. I és un concert que ens fa molta il·lusió pel que comentàvem abans. Sabadell és la nostra casa i tocar aquí ens fa molta il·lusió. A mi tocar i veure cares d'amics al públic és de les nits que més disfruto. És una passada, és una sensació indescriptible. Estar tocant i veure que amics teus estan disfrutant, a mi això em flipa.
Ara estava recordant un concert que vau fer al Balboa, que jo estava, com és habitual, allà a la barra, i hosti, teniu uns fans o amics altíssims. I sort que hi havia una mena de vídeo que sortia per allà, jo no veia ni quina guitarra tocaves, que tocaves amb una Gibson SG o una cosa d'aquestes, o similar.
Realment porto una Washburn de 250 euros, que me la vaig comprar fa molts anys, és estil Gibson SG, i no me l'he canviat mai, ja no tant pels quartos com perquè me l'aprecio molt i m'és molt còmode i m'és igual una
mica
com soni.
Home, sí, et dona les prestacions que vols.
Va, perfecte, és collonuda.
Millor anunci no pot ser. Continuarem parlant de concerts, però què et sembla si escoltem una darrera peça de tercer semestre del... últim del tercer semestre, últim àlbum que es diu 4.
Som-hi.
Què ens suggereixes?
Mira, a cada gravació que hem fet som un grup instrumental, però sempre hi ha un tema en què hi posem veu. En el disc anterior hi havia un tema amb veu que el cantava la Mare Vella d'aquí Sabadell,
sí,
que és molt bona amiga i ens va cantar el disc, va cantar la cançó pel disc. Aquest tema que escoltarem ara es diu Catrate, que és el tema número 3 del disc, i el canta el Toni, el baixista, el nou baixista, i a mi aquest tema em flipa, em posa la pell de gallina.
Vinga.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
Aquí estem, a Ràdio Sabadell, 94.6. Aquí estem el senyor Josep Palomer i un servidor, Pere Massaguer, amb dos, presentant avui a Xocolata Express el disc del tercer semestre, el darrer, el que es titula 4, del que hem escoltat no 4, sinó 3 cançons, em sembla recordar, però quan el presentava ja deia que ell té més projectes al cap, una discogràfica, tant com discogràfica, no, un segell discogràfic, I també un altre projecte en solitari que a mi em va sorprendre molt i positivament, que va ser, jo li deia Duboró, però un dia parlant amb tu em vas dir, es diu Duboró. D'on ve això de Duboró? I explica'm una mica, perquè així com tercer semestre Josep Palomer és guitarra pura i dura, Duboró no, ja són més sintetes, més sofisticat tot plegat. Com ve la idea de...
El projecte de Duboró és molt nou, igual que el tercer semestre fa 10 anys que toquem. Jo sempre a casa meva m'ha agradat molt tocar la guitarra i fer cançons melòdiques, cantar, fer lletres. A més, sempre he tocat en bandes i arriba un moment que tens com la necessitat de no tenir que negociar res amb ningú, perquè una banda està molt bé perquè és el resultat de moltes influències, però a la vegada has d'estar negociant en el sentit més artístic de la paraula, que incorpores, que no incorpores, això va fora, coses que tu dius, no, jo això ho mantindria, però si en general l'opinió és que no s'ha de mantenir, bueno, una negociació artística. Jo tenia moltes ganes de fer alguna cosa que, per bo o per dolent, el resultat fos 100% jo, que no hi hagués absolutament cap mena de mà. I com que tenia diversos temes que havia composat jo i que els cantava jo amb la guitarra, vaig decidir començar a aprendre alguna cosa de producció musical amb els supervídeos de YouTube, llegint revistes, etc, etc.
Sí, autodidacta, per dir-ho d'una manera.
Sí, totalment. Amb això sóc molt punk i amb la guitarra també. A més, em faltaria anar al col·le a aprendre coses ara, seria un infern. No tinc minuts al dia per anar al col·le. I vaig primer dir, bueno, faré uns temes per aprendre a fer servir els programes, el software de producció musical, per aprendre síntesis de música, per aprendre com funcionen sintetitzadors, per aprendre moltes coses. I al fer aquests temes vaig dir, hòstia, pues, m'ho estic passant teta. I vaig decidir mesclar 4 d'aquests temes, gravar-los a casa meva ben gravats, mesclar-los i enviar-los a masteritzar. I vaig quedar tan content que vaig decidir editar-los. I un cop editats, dic, hòstia, ara el xulo seria fer algun concertillo. I vaig fer algun concertillo. I la veritat és com més drogaïna pura, això. I m'ho estic passant superbé i cada dia en tinc més ganes. Està agradant molt, la gent està supercontenta.
Ho fas tu tot sol?
Ho faig jo tot sol. Tant la composició, com la gravació, com la mescla...
No més que res, el concert.
El concert el faig jo tot sol. A nivell tècnic porto alguns sintetitzadors analògics, porto un ordinador i 3 milions de controladors MIDI. I amb això puc llançar totes les pistes de totes les cançons, tocar els instruments a sobre, aplicar els efectes, molta concentració, òbviament cantar a sobre tots els temes i m'ho passo molt bé. La veritat és que m'ho passo molt, molt bé.
Duboró, d'on ve el nom?
El nom...
Xinès també, no?
No és xinès. Jo veia una sèrie, no me'n recordo com se deia, fa molts anys, era una sitcom americana, no me'n recordo, era d'una revista de moda, i jo la veia doblada, al principi la veia doblada en espanyol, i hi havia el fotògraf de la sitcom, es deia Elliot Duboró, o li deien Elliot Duboró, i a mi em creava molt l'atenció aquest cognom, no sé per què, fins que vaig començar a veure la sèrie en versió original. I el de Duboró era una patillada que s'havien fet els traductors perquè realment era Di Mauro. Passa que Di Mauro, els americans ho deien Di Moro, d'una manera així. I el doblador s'havia fet una patillada i aquí...
I l'havia fotut Duboró.
Que m'ha fet tanta gràcia la patillada que sempre se'm va quedar en el meu cap. I a l'hora de muntar aquest projecte vaig dir, hòstia, pues, Duboró, endavant.
I allò també ho fa servir?
Faig servir a les redes socials perquè poc em trobareu com a Josep. Les redes socials les faig servir sobretot per temes musicals, no les faig servir per temes personals. Llavors, com que és que no les faig servir per temes personals, no hi tinc dades personals, bàsicament.
Però l'estil musical és absolutament diferent, has dit melòdic, però el resultat no és el que s'entén normalment com a cançó melòdica.
Que sempre em surt el punt aquest d'investigar, de buscar nous timbres, d'apretar una mica els sintetitzadors, d'aplicar efectes que no són molt tradicionals, però al final és pop electrònic, indie electrònic, indie-trònica, digue-n'hi com vulguis, però és cançó cantada amb melodies per...
No, això sí.
Amb això sí que no he descobert la sopa d'all, ni diré que estic fent alguna cosa molt original, el que sí que m'encanta, el que estic fent.
EP, 4 cançons.
EP, 4 cançons. El vaig editar el gener Va sortir editat al gener. La veritat és que he tingut crítiques molt bones des de, bueno, Mondo Sonoro, que a mi em va fer molta il·lusió sortir el Mondo Sonoro, perquè és una revista que, hòstia, he llegit tota la vida i he descobert mil coses al Mondo Sonoro, i quan em van fer una entrevista al Mondo Sonoro era, oh, quina il·lusió. A mi em va fer superil·lusió.
Home, i aquí no.
Va ser, bueno, són tonteries d'aquelles que, oh, a mi em fan il·lusió. Les crítiques han sigut bones, els directes a la gent els hi agrada, i de nou les reproduccions online són misèria i companyia, però no crec que sigui massa rellevant. Si vols, escoltem un tema
que digues tu mateix de què va.
Pues el tema, podem escoltar el primer tema, el tema cobra el disc, que es diu Heaven.
We're having so much fun.
El tema es diu Heaven, és de Mr. Elliot Duboro, que el tenim avui aquí a Xocolata Express present. Jo tinc una teoria que la majoria de cançons que conec es diuen Heaven són boníssimes totes.
Hòstia, no
té a veure el cel? No sé si han vingut ja o van venir l'altre dia o vindran els Psychedelic Furs, tenen un Heaven boníssim, els Cure em sembla que tenen Just Like Heaven. Si ets DJ i no saps què punxar i surt Heaven, li fots i segur que encertes. Però tu cantaves alguna cosa però no hi té res.
La lletra és bastant críptica, però això que dius té sentit, perquè podria ser que quan fas una cançó que la treus molt molt de dins, pot ser que moltes vegades estigui relacionada amb temes molt espirituals o molt de Heaven, no? Llavors pot ser que per això les moltes cançons que tenen Heaven en el nom o que es diuen Heaven tinguin un component molt personal i que per això es transformin en cançons que arriben, almenys.
Sí, sí, i aquesta arriba, indiscutiblement. És la número 1 del disc?
Aquesta és la primera cançó de l'EP, és un EP que té quatre cançons. Vaig fer quatre cançons perquè l'haver-ho fet jo, el temps per mesclar i de més tampoc és il·limitat, tenia ganes d'editar alguna cosa ja i vaig fer aquesta EP de quatre cançons. Tinc més temes, els directes no només són quatre cançons i aquesta era la primera cançó de l'EP, sí.
Molt bé, molt bé. I quan jo el vaig tenir a les meves mans, punxo i vaig quedar paradíssim. De fet, durant el primer semestre de Xocolata Express va sonar molt aquests temes de Duboro, perquè és que realment estan molt per sobre de moltes coses que venen de l'estranger o venen d'aquí mateix. Està molt per sobre, sense tant soroll i tant merder promocional que es fa moltes vegades.
Pues que tu diguis això, m'estoy poniendo rojo como un tomate.
Com el logo de Ràdio Sabadell. Vinga, tu dius, val, vaig a gravar aquestes cançons, però això no ho portes a cap discogràfica. Sí, has dit que ho vas gravar tu a casa teva, ho vas portar a remasteritzar, no sé si has dit
amb qui. Sí, és a dir, ho vaig gravar jo, ho vaig mesclar, però vaig enviar-ho a fer el màstering a un estudi de Berlín, que a mi m'agrada bastant, que es diu
Schnitzel. Ho has dit,
i a mi és un estudi que m'agrada i ells van fer el màstering. I llavors, clar, un cop tens això tampoc saps ben bé què fer. Enviar-ho, avui en dia el tema dels segells discogràfics és una mica complexa, perquè ja tu pots arribar directament al públic final a través de totes les eines.
Home,
que hi ha.
I tant.
Llavors jo la meva idea era simplement autoeditar-m'ho. Què passa? Que quan em vaig començar a fer els emails per enviar-los a premsa i a comunicar què havia fet, em feia una vergonya tremenda el fet de dir, hola, sóc jo i he fet això i està molt bé.
Home, però Do It Yourself és actualitat total.
Però em feia molta vergonya. Llavors vaig fer una mena de segell fantasma per poder enviar en nom d'un segell a la premsa conforme s'havia editat aquest disc. I vaig crear un segell que es deia Kamehame. I la idea es deia Kamehame perquè era la meva direcció de correu electrònic, i per no crear una altra nova direcció de correu dic, bueno, pues la meva direcció de correu és Kamehame, pues Kamehame és el segell. Vaig crear aquest segell per editar l'EP i poder enviar a la premsa, sense dir hola, sóc jo que he fet això, podia enviar notes de premsa dient es presenta el nou EP de Duboro, bla, bla, bla. I em va funcionar bastant bé. I al crear el segell i passar-me un parell de mesos tractant amb la premsa, tractant amb la indústria, vaig aprendre un fotimer de coses. I la veritat és que em va agradar i crec que puc aportar molt, perquè doncs se'm dona bastant bé la gestió d'aquest tipus de coses, la gestió cultural és algo que m'agrada. I quan amb el tercer semestre vam decidir de gravar el nou disc, nosaltres sempre l'havíem editat amb Loud Music, la millor discogràfica de Barcelona. És una discogràfica que jo estic encantat d'haver estat tants anys amb ells, perquè són una gent brutalment bona i a més amb una qualitat personal increïble. Però tant ells com nosaltres vam dir doncs, que no estaria malament a lo millor provar una experiència nova. I vaig editar el disc del tercer semestre amb Kamehame també.
Kamehame.
De nou, ostres, doncs tractar amb la premsa i tot plegat em va agradar. I ja el projecte començava a tenir una mica més de solidesa, no? Perquè ja havia tret dos treballs, havia editat dos discs i m'ho estava passant bé fent-ho i creia que podia aportar alguna cosa. Des de nivell de disseny gràfic, que és algo que m'agrada molt, i tot el disseny gràfic de tots els discos els he fet jo, tant de Duboro com del tercer semestre, no és el que em dedico però m'agrada, doncs podia aportar això, podia aportar a nivell de gestió, de comunicació, i com que és que m'estava agradant, tinc uns amics que tenen una banda nova que es diuen In Between, que em va flipar molt el que em van ensenyar que havien gravat, i també els he editat el seu disc. I això en qüestió de 6 mesos, he editat 3 treballs, i en tinc un altre que sortirà abans d'acabar l'any, que també l'estic editant amb Kamehame. Per tant, és un altre projecte amb el que m'he embarcat i està funcionant bastant bé, m'ho estic passant
terra. I Kamehame té algun estil definit o...
La idea...
Ampli espectre.
Si vols, t'ho puc vendre com que Kamehame intenta sempre editar propostes que siguin originals i bastant contemporànies. Però això resumeix amb coses que m'agradin a mi. Per tant, si a mi m'agrada, ho intentaré editar. Però una mica la línia a seguir són coses contemporànies i modernes, que aportin cosetes noves a l'escena. És almenys el que intento. El que intento és això. Per exemple, tinc un grup d'amics que tenen una banda de punk rock que em flipen, són molt bons, però no els hi editaré res perquè realment no porta res. El punk rock a mi m'agrada molt, per tant m'agrada molt el que fan, però no és res especialment nou. Llavors sempre intento editar coses que siguin relativament noves al so que porten.
I els pobres punkis els han deixat morts?
No, no, no els hi falten nòvies, eh? Són boníssims, no els hi falten nòvies.
Nom?
És un projecte ocult. Quan surti ho sabrem tots, ja veuràs.
Dia 22, Balboa, tercer semestre. El tercer semestre.
Però abans d'això...
És una trampa, això,
De fet, vam
donar... Per què has dit que l'article...
Perquè tothom se'l salta. I és molt important que el nom de la banda és el tercer semestre. De fet, vam fer una samarreta que posava el en molt gran i tercer semestre en molt petit. I des de llavors la gent una mica se'n recorda.
Me la teníeu que passar. Dia 22, el tercer semestre, Balboa.
8 de novembre, Breakout, a la sala Breakout, Duboro.
Oh, que bé.
Duboro, Motuo i In Between, que és la nova banda de Kamehame. I després, el 30 de novembre, aquests són els bolos de novembre, 30 de novembre, Duboro, Espai Niu, a Barcelona, a Poble Nou. També és un concert que em fa especial il·lusió, perquè és un lloc que jo visc a Poble Nou, és un lloc que hi vaig, i poder tocar allà em farà molta il·lusió. Per tant, el novembre, el 8 de novembre, Sabadell, Breakout Duboro, 22 de novembre, Sabadell, el tercer semestre, Balboa. Ah, que amb el tercer semestre, Balboa, aquí sí que recomano que vingui tothom, perquè tocarem amb una banda de Barcelona que es diuen Tilde, que són l'hòstia. És una banda que jo sóc molt fan i vindran a tocar amb nosaltres aquí al Balboa. Per tant, és un concert que jo crec que és molt, molt, molt... No perquè toquem nosaltres, sinó perquè toquem...
És divendres, dissabte?
És divendres. Divendres 22 de novembre.
Bé. Balboa.
I el 30 de novembre, Espai Niu amb Duboro.
Molt bé. Alguna coseta més de Duboro?
Poc més. Estic treballant en temes nous, que tinc moltes, moltes ganes d'editar-los. I... Poco más. Seguidme en las redes sociales que pongo los...
Però sentir alguna cosa, sí, no?
Va, som-hi. Podem tocar l'últim tema del disc, que és el que és més party per acabar està molt bé. Thank you.
La veritat és que el dilluns no és precisament el dia més festiu que hi ha, però val la pena dir-ho que aquest programa es redifusiona, es repeteix els divendres, que ja sí són més festius, i el dissabte. Vol dir que amb aquest últim tema ja podem empalmar cap al bar musical, cap a la disco o cap on sigui, perquè, com has dit que es deia la cançó?
La cançó, aquest tema es diu...
Si ho arribo, ghosts, fantasma.
Ghosts, fantasmes, fantasmes.
Si ho arribo a saber, no et poso aquí amb un compromís.
Saps què passa? Que quan faig els temes, n'hi ha que tinc molt clar el nom i n'hi ha que gens. I al final has d'acabar posant un nom perquè li has d'acabar posant un nom. I en els que acabes posant el nom així una mica a voleo, aquests costen recordar-se'n. Però sí, és Ghosts, és Ghosts. De fet, les veus aquestes que hi havia de fons que semblen fantasmes, és la Miley Cyrus passada per 300 efectes, tot molt twistejat.
Salpejada per tot arreu.
Correcte.
Molt bé, Josep Alomer, l'ànima del tercer semestre, l'ànima, o més que ànima, el mismíssim Elliot Duboró, i ell mateix ens ha presentat els concerts i allà estarem per tal de criticar-te una miqueta, però sobretot gaudir de la teva música amb les dues vessants, més disco, més underground, podríem dir-ho una miqueta, més math rock.
Bueno, jo només volia dir que em fa molta il·lusió haver estat aquí. Milions de gràcies, Pere, per convidar-me al Xocolata Express, que és un programa de referència. Ara ho estàvem comentant mentre sonava el tema, que jo crec que poca gent escolta més música de la que escoltes tu i descobreix més música de la que descobreixes tu. O sigui que milions de gràcies.
I em passen milions de coses desapercegudes. Després dius, hosti, això no ho vaig saber captar. En fi, Josep Alomer, agraït que hagis estat aquí. Recomanarem una vegada més els teus concerts. Dia no sé què a la Breakout, com a Duboró.
8 de novembre, divendres 8 de novembre a la Breakout, Duboró, divendres 22 de novembre al Balboa, el tercer semestre, i dissabte 30 de novembre, Duboró, Espai Niu a Barcelona, els primers dos a Sabadell.
Allà ja ens veiem tots. Bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.